Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 8 minuts del matí, avui hem obert el nostre Sant Cugat a fons després de la tertúlia parlant de cinema. Quina llàstima que això no és la tele.
Els oients no ho veuen, però l'Àngel li ha donat de peixa el iogurt a la Carme.
Sí, sí. Eh?
I feia
com un avió.
L'avionet.
Un per la mama, un pel papa.
I anar fent.
Doncs anava a dir que continuem parlant de cinema. Avui ens hem referit a la 50a edició del Festival Internacional de Catalunya, de Cinema Fantàstic, el de Sitges, i ara continuem parlant de cinema en un sentit bastant més ampli, perquè arriba el moment de fer l'anàlisi de les estrenes que hi ha aquest cap de setmana. I tenim amb nosaltres l'Àngel.
A Sant Cugat, eh?
A Sant Cugat, sí senyor. Sí. No, el món mundial seria una mica complicat, eh?
Sí. Doncs jo... Bueno, em sento molt honrat d'estar amb dues Joanetes.
Ah, mira.
Sí,
ah,
perquè, clar...
Sí, cada una digues per què.
I amb un jovenet que està allà darrere la pastera.
Ell sí que és jovenet, ell sí que és jovenet.
Ell sí que és jovenet. Sí. I mira, vosaltres dos també, no?
Però l'Eva més.
Però l'Adrià encara més. L'Adrià encara més jove.
Sí, però Eva, deixa't estar i no t'escapoleixis. Escolta, per què deies lo de joveneta?
De les jovenetes.
Ah, bueno, sí.
No, perquè jo voldria felicitar amb una de les jovenetes, que es veu que demà fa anys, i clar, jo la vull felicitar efusivament.
Molt bé.
No sé si m'atreveixo a dir els anys
jo no
que
soc, fa...
No ets tu?
Jo
no
fas
anys demà, però ets joveneta.
Però joveneta. Ah, vale.
No sé si puc dir els anys que fa demà l'Eva.
Va, digue-ho.
24 anys.
Ai, per favor!
Un aplaudiment.
Gràcies, Àngel.
Un aplaudiment pels teus pares, Eva.
Que t'estimo molt jo. Sí.
Pels teus pares, eh?
Per la meva mare, que em va parir. Ui, sí. No va dir que em va patir.
No, bueno, patir també, segurament. En algun moment que altre també els pares pateixen els fills, no? Però per això estan.
Això mateix.
Això vol dir moltes coses, eh? Això que he dit ara, t'has fixat.
És una, que la va patir o que la va parir?
Sí, això s'acosta al seu caràcter de Jekyll i Hyde, que no, jo no l'he oblidat, eh?
Ah,
i sempre que la veig la tinc en compte. Jo no sé si als 24 anys es canvia. Tu què dius?
Sí, tant. Sí,
però als 25 no als 24.
O sigui, tot i que conservem i mantenim l'essència de la nostra personalitat, es van canviant en el dia a dia, van canviant les coses.
Jo crec que és els 25 l'edat clau per una dona.
Jo et dic una cosa.
Depèn de la vida de cada dona.
Hombre. Molt bé.
Que no, que a vegades a la redacció fem allò, l'edat... Et dic una cosa, jo els 17 o els 18 no hi tornaria, eh?
Ni jo.
És que no tornaràs, vull dir, això és una hipòtesi.
No, no tornaré, però que tampoc tornaria.
Però si
bueno,
no tornaràs...
també pots fer un regreso al passat.
Retorno al passat, impossible.
Que eren unes edats molt tontes. Deixem-ho estar.
Eva, el millor està per arribar.
Els 18 i els 24 i els 50.
Àngel, li has de dir, que el millor està per arribar.
El millor què?
El millor està per arribar. O sigui que ara ella farà 24.
Jo no ho sé perquè desconec tot el seu passat, que pot ser turmentós i pot ser
amb
moltes experiències.
Posem que ha estat molt bo. O bo.
I vols dir que el millor està per arribar? El millor a partir d'ara, jo què sé, li agafo una depressió.
Què dius?
No crec, no té pinta de deprimida.
Escolteu,
no, es preocupa però no deprimeix.
Tant de bo tingueu raó els dos i el millor estigui per venir. Però i el que vindrà ara són les estrenes de cinema. Què us sembla?
Però tu les estrenes de cinema et deprimeixen.
Sí, i això és molt depèn fumut. De quines, sí.
És dir, avui que si deprimit. Continues fent aquest programa, no sé si arribaràs als 25.
Jesús, no diguis això, ja fa anys que faig aquest programa, així que si, de moment
la necessitem,
encara tinc corda.
Necessitem, però arribarà als 25? És una incògnita.
Home, potser canvia de gènere.
Qui, ella?
No, va, ella. El gust, no. De gust pel gènere.
Que superarà.
De gènere. Que canviaré de gènere.
Però si queda bé, així com està...
Ai, m'estàs manipulant, Àngel.
Ja estic manipulant.
Ai,
no,
les teves paraules. Que xinxona no. Està l'Àngel.
No, dic que potser... Tu ara quin és el gènere que més t'agrada?
El gènere...
Comèdia romàntica?
Sí, el drama, també.
I el drama.
Sí, depèn.
Doncs quan jo em referia femení. Al canvi de gènere...
El gènere femení, no?
Jo sóc del gènere femení, de moment.
Vaja, sembles, no sé.
De sí, moment, sí.
Tu què opines, sí. Carme?
Potser...
Tu també? Ja. Tu també, Àngel?
També sóc de gènere femení?
Sí.
Ostres, ara sí que...
Ets una persona.
Ah, ja. És de la CUP, tu.
Jo? No, però ara està de moda.
Està de moda, clar.
En aquests termes, o no?
Molt bé, noies.
Endavant, noies i noi. Escolta, parlem de les estrenes de cinema. Fem un repàs ràpid. En tenim tres. El Muñeco de Nieve, Operació Cacauet 2 i Annabelle Creation. Comencem per El Muñeco de Nieve, que la podrem anar a veure a Cinesa i Elmo.
Anoche desapareció una mujer. Acabamos de encontrar el cadáver.
¿Hay huellas?
Le falta... la cabeza. Se hace llamar el asesino del muñeco de nieve. Es un auténtico demente.
Creo que su objetivo son mujeres cuya conducta desaprueba.
Lo único que sabemos con seguridad es que está jugando con nosotros.
Necesitamos encontrar la forma de atraerlo.
Ten cuidado. No sabemos a qué nos enfrentamos.
Doncs El Muñeco de Nieve és l'adaptació cinematogràfica de la novel·la que porta el mateix títol, El Muñeco de Nieve, que va escriure, que ha escrit en Jo Nesbø, aquest escriptor noruec, si no m'equivoco. És noruec,
sí,
és suec.
D'Oslo, sud d'Oslo. Ja que dius això, aquest home era... component, és cantant i composa, compositor, és músic, també toca instruments, i a més pertany a un grup musical molt conegut que tu segurament el coneixeràs, es diu Diderre.
No.
No? És perquè tu no,
no
coneixes... Tu no estàs al tanto dels grups de Noruega?
Doncs...
Home, que eres si no un especialista...
Si no surten al Festival d'Eurovisió, no...
no.
Però
no,
jo pensava que eres un especialista del grup de Noruega.
Però tothom sempre parla molt bé de la música del nord d'Europa i dels cantants del nord d'Europa.
Des de la Björn.
Sí, hi ha la Björn, però també n'hi ha uns altres que ara no venen al cap, però que tenien una cançó molt famosa.
Els ABBA. Home, els ABBA, clar.
Els ABBA també, sí, els ABBA, però d'altres. Escolteu, doncs això, Jo Nesbø, a part d'aquesta vessant que deies musical, té la d'escriure, tu.
Què dius ara?
I ha d'escriure
no,
la...
No, jo volia dir el...
El director?
Sí.
Pensava que estaves parlant del Jo Nesbø.
No.
El director no l'hem dit, és el...
El Nesbø és escriptor, simplement.
Doncs el director Tom Alfredson, que no ho havíem dit. Director sí. També de Déjame Entrar i El Topo.
Sí. Jo, aquesta pel·lícula, que avui no he vist cap de les pel·lícules, perquè no sé què passa, que vaig a veure totes les pel·lícules, passa de premsa, que després els fan a Sant Cugat. Ens serveixen per després fer el cinema d'autor, això és evident, però no les puc comentar tal com voldria al moment de abans de la seva estrena. Vaja, de fet, es va estrenar avui. Bueno, aquestes es van estrenar ahir, és veritat.
Ah, clar,
sí, per
la
no sé per què, van canviar. No, i aquí ve aquesta pel·lícula, doncs, que està feta a Hollywood i resulta que hi ha un repartiment que està força bé... Em fa pensar en aquest fenomen del que es diu la novel·la negra escandinava, que és una novel·la negra que s'està completament de moda i que hi ha alguns escriptors i escriptores que realment estan força bé perquè són novel·les negres que no tenen res a veure les novel·les negres d'altres països. Són escandinaves, realment. I, a més, dintre de cada país, dintre d'escandinaves i més al nord, perquè Islàndia no és escandinava i també té novel·la negra, resulta que mostren una societat completament diferent. A mi l'autor que m'agrada més es diu, o es deia, Henrik Mankell, que és un home que ara s'està fent una sèrie televisiva per sembla que és per 8TV, si no m'equivoco.
El Puente? No.
No, no, i em sembla que s'ha acabat. El Menkel és era un home que va morir l'any passat, que és el que li va donar un gran impuls després d'una parella, d'un matrimoni d'escriptors que es deien Max Spual i Per Walbo, i que jo he llegit moltes vegades, i aquests van crear la novel·la negra escandinava. És un tipus de literatura que està molt bé, i hi ha escriptors com la Camilla Läckberg, per exemple, Langholt, que és una exministra de Justícia de Noruega, que s'ha posat a escriure una novel·la negra. Allà tothom escriu novel·la negra.
Que bé, sí. Sí, mira.
Després està el Arnaldur Indralsson, que és d'Islàndia, que també escriu novel·la negra. Jo recomano que, de veritat, que agafeu alguna novel·la d'aquestes. No tots són bons, ni molt menys, perquè s'aprofiten del boom, però val la pena. Llavors, el cinema ha adaptat algunes novel·les d'aquestes escandinaves, com, per exemple, El hombre que amaba las mujeres, del Lars, que va morir després de tres novel·les, i després van fer que va haver un merder, després amb la seva vídua i els drets d'autor, i que a mi no m'interessen massa, però reconec que són completament diferents. I aquesta pel·lícula, El muñeco de la nieve, no és de terror, com sembla, sinó que és d'un detectiu que es diu Harry Hole, que és prop, que va crear aquest personatge, aquest escriptor, que a més haig de dir que té dos vessants. Té una vessant de novel·les negres de detectius i després una vessant juvenil. És a dir, que això sí, té tela,
sí, és una pel·lícula d'intriga.
Sí, però tu imagina't un escriptor que té una sèrie de novel·les juvenils i el mateix fa novel·les terrorífiques de molta por amb un detectiu. És una cosa que... El Menkel també tenia dues vessants, les novel·les negres a l'ús, podíem dir, i després tenia les novel·les africanes, perquè era un home que li agradava molt ajudar a la gent d'Àfrica i escrivia novel·les per ajudar-los. Bé, penso que l'adaptació d'aquestes pel·lícules, en cas concret aquesta, que encara que no estigui massa reeixida, doncs que val la pena per conèixer i per entrar després a llegir les novel·les.
Molt bé, explica'm una mica de què va El muñeco de nieve.
Sí.
Explica.
Doncs mira, el detectiu Harry Hole, com dèiem, investiga la desaparició d'una dona enmig de la primera nevada de l'hivern, en el poble on s'emmarca aquesta història, i Harry Hole comença a investigar i s'adona que la possible desaparició d'aquesta senyora podria anar lligada amb uns anteriors assassinats que hi havien hagut.
La dona aquesta té 24 anys.
No, això t'ho acabes d'inventar tu. Passem a Operació Cacauet, perquè buscava crítiques i no em vaig trobar del muñeco de nieve. Es veu que no la deurien veure, els crítics, aquesta pel·lícula. No els hi deuen
no
haver donat un pas.
No m'ho fa passar de premsa.
Renoi. Ens n'anem a l'Operació Cacauet número 2. Missió salvar el parc.
Bomba! ¡Es el mejor, Surly!
Disculpad, pero voy a seguir haciendo el vago.
¡Yahoo!
¡Preciosa! ¡Ya hemos hablado de esto!
No respeto tu espacio vital si sabes a crema de cacahuete.
¡Mirad cómo estáis! ¡Perezosos, mimados y gordos!
Relájate, Andy. El almacén de cacahuetes no va a estallar.
¡Oh, no! ¡La crema de cacahuete estaba ahí!
¿Qué vamos a hacer, Surly?
Buscaré otro lugar mejor que el almacén de cacahuetes.
¡Bien!
Es tan bonito como una película.
¡Es perfecto!
El Parque de la Libertad no da ningún beneficio.
Tengo mejores planes para esos árboles.
¡Un parque de atracciones!
¡Van a destruir el parque!
Es un tío gordo con una palita. ¿Qué daño puede hacer eso?
Ya lo pillo. Lo de la palita era simbólico.
¡Moriremos todos!
Vale la pena luchar por este parque.
Yo me encargo. A ver cómo conduces ahora.
¡Estoy bien! ¡Pero el siguiente es vuestro!
Mis
planes
absurds. Vinga, Operació Cacauet, la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo, com esteu escoltant. És una pel·lícula d'animació dirigida per Carl Blunker. I què ens expliquen? Doncs en Surly, que és el protagonista d'aquesta història, juntament amb els seus amics, que són una colla d'esquirolets, han de parar l'alcalde de Okeyton City, que és molt dolent, i els hi vol demolir la seva llar, que és el parc, el bosc, per fer-hi un parc d'atraccions.
La novetat de la pel·lícula és que és canadenca, i això, clar, sempre aporta un estil...
Un toc diferent.
Sí, un toc diferent que no les de Hollywood, és la novetat. La no novetat és que és una continuació de la primera i no té gaires al·licients nous.
Ja, jo com la primera no la vaig veure, aquesta segona no crec que la vegi tampoc.
Les operacions cacauet, doncs com que nins van nins venen.
Passem dels cacauets.
Si fos crispetes, mira encara.
Escolta, doncs les crítiques diuen que és horrorosa, que el director recicla allò que ja li ha funcionat, i després hi havia una altra crítica que deia fins i tot les lliçons referint-se a allò que a vegades veiem a les pel·lícules d'animació, que és com la moraleja, no? Que sempre n'hi ha. Sí. Fins i tot aquestes lliçons més captivadores no funcionen.
Bueno, doncs ja està, tu. Vaja. No parlem més dels cacauets, oi?
Operació cacauets.
No perdem més temps, no, amb els cacauets?
No.
Ni pelar-los.
Vinga.
No. Ja, em venen de pelats, ara.
Eh?
Em venen de pelats.
Sí, ja.
Va, no ens estalvien aquesta feina. Escolta, ens n'anem a la pel·lícula de terror Annabelle Creation.
Este es nuestro nuevo orfanato. Es enorme.
Podéis usar la casa como consideréis oportuno. La señora Mullins y yo hacemos vida en el piso de abajo. Vuestras habitaciones están arriba. Está cerrada. Y así ha de seguir.
Hola. Eres la hija de los Mullins, ¿verdad?
¿Me ayudas?
¿Qué necesitas?
Janice dice que ha visto a su hija.
Mi hija falleció hace mucho tiempo.
Nos la arrebataron a muy temprana edad.
¡No!
Rezábamos para volver a ver a nuestra hija. El contacto empezó siendo leve. Pero luego nos pidió permiso para meterse en una muñeca y vivir con nosotros para siempre. Accedimos.
Annabelle Creation, la podrem anar a veure a Yelmo. No li han, com dèiem abans, aquest debat que tenim amb els títols, no l'han traduït, però ve a dir i ens ve a explicar que es tracta de l'origen d'aquesta nina diabòlica.
És una prequela.
Yes, una prequela. Aquests orígens de la nina Annabelle, que com ja sabem té males intencions. Que vamos, que no és la Nancy i la Leslie. És l'Annabelle.
La Nancy,
sí, és com el Chucky, però en dona.
Això.
El muñeco Chucky. Diabólico.
Però que sí, Chucky ja tenia nòvia, que era la nòvia de Chucky.
Com?
Però aquest és una altra.
Ara és una altra. És
no
Chucky,
tenia nom la nòvia de Chucky?
Quin nom tenia la...
Chuquita.
No, dona. Les nòvies són independents. Avui dia les nòvies són feministes.
Depèn.
Es deia un altre nom completament diferent, al contrari, volia dominar el Chucky.
Però tothom... Em sembla molt bé, però tothom la recorda com la nòvia de Chucky.
Sí, però no es deia Chuquita.
A Chuquita Moreno.
Chuquita és un nom japonès, no?
Bueno,
sí.
Chuquita Nippon.
Chuquita Nippon, sí.
Escolteu, doncs, l'Annabelle, que ha ressorgit de les seves cenisses.
Ha sortit de les seves cenisses, què vol dir això?
Escolteu, va, què ens explica els orígens de l'Annabelle? Jo us els explico, va.
Explica.
Un fabricant de nines i la seva dona acullen a casa seva una monja i 6 nenes procedents d'un orfenat destruït. Poc després, els seus hostes es converteixen en l'objectiu d'una creació del fabricant posseïda pel mal.
Aquesta pel·lícula està feta pel director d'una pel·lícula molt notable de terror que es deia Nunca pagues la luz, que estava força bé, tenia molt èxit.
Sí, qui paga la factura, llavors?
qui paga la factura si no la pagues la llum? Si nunca pagues la llum, si imagina't.
No, però si nunca pagues la llum, pues el quina xuqui, bona clatellada.
Mira, que se reparteixin entre el Xuqui i la Xuquita. La Nancy i els cacauets. I els
és una pel·lícula per veure amb crispetes.
I amb la llum apagada.
Amb la llum apagada i amb cacauets pelats. Perquè si tu vas al cine i els cacauets els tens que pelar, ja no dic res, perquè ja, és la, ja seria...
Bueno, ai, jo crec que ja tot està. Això caurà pel terra. Perquè sí. Aquesta pel·lícula em sembla que...
No, no algun, és...
Algun
no
àngel, és... Però tu abans ens comentaves que ens pot agradar més o menys el gènere, però que la pel·lícula era una molt bona pel·lícula, aquesta de l'Annabelle, no?
Sí, l'anterior, aquesta no ho sé. Aquesta no ho sé. No, però aquesta pel·lícula té interès pels amants de Sitges i del cinema de terror perquè forma part d'una productora en la qual està un home que es diu James Wan, que va fer que les pel·lícules estan distribuïdes per al New Line, que és una distribuïdora de la Warner, que li ha donat una dimensió diferent al cinema de terror. Llavors, aquestes pel·lícules són diferents a totes les pel·lícules del cinema de terror.
Però per què són diferents?
Perquè hi ha coses que són més sutils, hi ha coses que són més terrorífiques, que s'ha adaptat molt als temps actuals. És a dir, el cinema de terror, com tots els gèneres, diguem, clàssics, ha anat evolucionant a mesura que les noves tecnologies han anat evolucionant, i actualment una pel·lícula de gènere de terror, si tu passes una de l'any 30 i tants, com el Dràcula, Frankenstein, s'han de fer d'una manera diferent, perquè i aquest s'ha anat adaptant i s'ha sabut connectar amb els espectadors. Aquesta productora, que no me'n recordo ara exactament el nom, va fer, per exemple, l'informe Warren, que és unes pel·lícules d'experiències paranormals, que les presenta com si fossin documentals, perquè te les creguis, i diuen que es basen en fets reals. I té una altra sèrie que forma part d'aquesta de la Xuquita.
Li agrada allò de la Xuquita.
Ara, a part d'això... Res de res.
Ai. Doncs escolteu, voleu saber què diuen les crítiques de la pel·li aquesta de la Xuquita?
Of course.
Doncs diuen, tot i ser un guió pobre, el director aconsegueix espantar-nos una mica. Un altre, el director amb aquesta història ha aconseguit renovar la franquícia. Bé, aquest és Semàfor Verd. I l'altre diu, què hi ha de nou? No massa pel que fa a sagues de possessions, però com a exercici tècnic és artesania de terror de primer nivell.
Molt bé, doncs ja ho sabeu. Bé, jo penso que val la pena als amants del cinema de terror d'anar a veure aquesta pel·lícula. No falta que ho digui perquè en sap més que jo en aquest sentit.
Mira que bé.
Molt bé.
Què? Ja ho tenim tot?
Ja ho tenim.
No, a mi m'agradaria, si tenim temps, de parlar una miqueta del Blade Runner 2049.
I tant.
Perquè la setmana passada
en vam parlar,
però jo no l'havia vist. Llavors, quan vaig sortir d'aquí ràpidament, vaig agafar una nau espacial.
Ai, vas anar
el xòfer era un Blade Runner retirat i vaig anar al cine a veure la pel·lícula. I llavors, a partir d'aquí, doncs vaig discutir amb el xòfer, aviam què passava, si l'havia... Vaig convidar el xòfer a veure la pel·lícula al cinema i llavors vam arribar a una conclusió.
Quina?
La conclusió dels dos, del xòfer i meva, és que és una pel·lícula molt decebedora.
Oh,
jo ho sento
pena.
Molt, perquè bueno, a mi em passa normalment a la majoria de seqüeles, prequeles, continuacions, remakes, que no sé per què els fan. Per què han fet aquesta pel·lícula? Si han de fer una pel·lícula que no s'hi sembla res, pràcticament en res, a l'original, només en quatre tocs. L'han fet per una cosa comercial.
Sí, per
llavors, a mi m'ha decebut perquè, com em passa amb la Guerra de les Galàxies, a la segona i tercera tanda, a mi, jo era un fan de la Guerra de les Galàxies. Fins i tot he escrit un llibre sobre la Guerra de les Galàxies, les primeres. I aleshores, doncs em passa que volen ser transcendentals. En lloc de ser pel·lícules d'aventures o de ciència-ficció, volen ser transcendentals i comencen a parlar amb la psicologia dels personatges i aquí estan buscant, es basen en el problema de la identitat. Si un és un android, si no és un android, i aquí juguen amb això. I quan surt el Harrison Ford també es planteja si també és un android, si no és un altre android, i llavors què fan? Doncs molts efectes especials, i molta confusió. És una pel·lícula que a mi em va avorrir molt. Clar que és la meva opinió. És la meva opinió.
Oh, i tant. Això s'ha de tenir en compte sempre.
Tu tenies una intuïció, Carme, que deies que no...
Però és que a mi aquest tipus de pel·lícules no m'agraden. No,
ja. Però aquesta...
Poden ser unes obres d'art, eh? Però...
Bé, bueno, hi ha de tot. A mi sí que m'agraden. És un gènere que m'agrada. I l'escriptor és un dels grans de la... El Philip Dick és un gran escriptor de ciència-ficció que, a més, parla del futur d'una manera entenedora, d'una manera coherent, i no aquestes pel·lícules ja comencen a anar-se per los cerros de Úbeda.
A mi sempre saps què m'ha interessat i m'ha semblat molt, molt curiós de Blade Runner, sobretot de la primera, no? Que vol crear... O sigui, em va semblar molt curiós perquè era el futur, estava parlant del futur, hi havia cotxes voladors, però era un futur, com us ho diria? Molt...
Amable?
No.
Més agradable? O...
Molt decadent. Ah? És a dir, nosaltres veiem el futur d'una manera tecnològica, línies...
Fredes,
blanques i tal, i aquell era un futur... Per exemple, els ordinadors dels replicants semblaven el Windows 87? No sé si m'explico. No
sí,
m'explico.
Sí, t'explico.
O sí.
Aquesta no va per aquí, eh?
No sé si el diguéssim que... Si l'estil era el mateix. M'agradaria, tu preguntaves, si era un futur, però... decadent.
Bueno, és un futur que, diguem, si sembla molt, ja et dic, el de la Guerra de les Galàxies i tots aquests que creuen en que hi ha potències o sers que dominen tot el món, però així com aquella... Tu veus el futur a través de la posada d'imatges, que era d'una manera especial, i amb això que dius tu, i sobretot la iconografia de tots els personatges. Aquí no, aquí...
El Japó també té com un... Té un protagonisme com especial, estrany. Almenys a la primera, sí,
la
com
primera,
cartells...
Aquesta no, aquesta és diferent. Sí, aquesta, jo crec que el problema que té, i el director m'agrada molt a mi, en Villeneuve, que és un canadenc... A mi m'agrada molt. El director ha preferit entrar en la psicologia d'aquesta, de la recerca de la identitat. I sobretot de veure si els personatges són androids o no, androides o no, mm-hmm. I llavors juga amb això, amb aquesta ambigüitat. No saps... Bueno, diuen alguns que li fan fer lectures que no saben qui és l'androide i qui no ho és.
Mm, ja està. És veritat. Sí, sí, aquesta és la incògnita.
Aquesta és la incògnita.
Molt bé, doncs fins aquí l'espai de cinema.
Molt bé. Jovenetes,
jovenetes,
que continueu tan jovenetes, que no passi el temps per vosaltres, com
ni
no passa.
Que no passi per ningú, eh?
I tu...
Vigila, no? I no, tu no, vigila. Home,
no, tu vigila, si no, que no passi el temps, vigila. No, però vull dir que et felicito per demà.
Gràcies, guapo.
I espero que tots els oients facin el mateix i t'enviïn mails, trucades telefòniques i WhatsApps.
Per Windows 87.
Em vols una mica de mal,
burofax,
eh?
I tot això.
Molt bé.
Doncs fins la setmana que ve, no?
Sí, espero que sí.
De
sí,
moment
sí.
Seguim venint, oi?
A veure si la cartellera s'anima una mica, perquè vinga. Últimament està una mica xof.
Sí.
Molt bé, aviam si s'anima la cartellera. Vosaltres yeah. No cal que us animeu perquè esteu molt animades.
Els divendres sempre.
Sempre, i els altres dies també. No, el dilluns no, vaig venir un dilluns,
dilluns
i sobretot
no
l'Eva estava molt decaiguda.
El dilluns vas venir, un dilluns,
un dilluns sí,
ara no me'n recordo.
I tu estaves molt fotuda, eh?
Segurament estava enfonsada, és probable.
S'estava preparant ja per l'aniversari. Que vagi molt bé el cap de
igualment.
Setmana, Àngel. Ens veiem.
Adeu.
Bon dia.